un aliment que no és només el pa i el vi, que no és només l'Eucaristia, que també, sinó que hem rebut de Déu tantes coses, a vegades al moment en què més ho esperàvem i de vegades en el moment inesperat, no? I això és, diguem, és el goig i l'agraïment també que nosaltres, vaja, que jo faig i que em sembla que tots podem fer.
I també aquest missatge d'universalitat, no? El Senyor és bo per a tothom. Estima entranyablement tot el que ell ha creat. No hi ha una distinció, sinó que hi ha una universalitat en aquest missatge d'amor de Déu.
Àngels? Sí, jo havia posat els ulls amb el tercer verset. Els camins del Senyor són camins de bondat. Vull dir, si segueixes el Senyor, si no et mous dels seus camins, si no vas experimentar coses estranyes fora del que és essencial, per molt que t'enlluernin i per molt que et puguin seduir en un moment determinat, són els camins del Senyor, els que són de bondat, i les seves obres.
Doncs podríem passar ja a la segona lectura. És aquesta segona lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8è.
Germans, qui serà capaç d'allunyar-nos del Crist que tant ens estima? Els contratemps? La por? Les persecucions? La fam o la nuesa? Els perills? La mort sagnant? De tot això en sortim fàcilment vencedors amb l'ajut d'aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la vida, ni els àngels o altres poders, ni res del món present o del futur, ni els estols del cel o de les profunditats, ni res de l'univers creat, no serà capaç d'allunyar-nos de Déu, que, en Jesucrist, el nostre Senyor, ha demostrat com ens estima.
Pau ho deixa ben clar en aquests versets. Cap de les situacions conflictives que passem els cristians, cap, no poden allunyar-nos del Crist, perquè el seu amor és tan gran que no permetrà que res ens pugui vèncer. Ens ho creiem, això? Pregunta directa.
Jo sí.
Sí?
Estic convençuda.
Perquè a vegades experimentem sofriment, i és aquest sofriment, però potser no sempre som capaços d'obrir aquesta mà de dir Senyor, i aquest sofriment es transforma en un sofriment compartit, perquè és el Senyor que està a prop teu. Què hi dirien d'això, mossèn Josep Maria, que m'està mirant, vol la paraula, no? Digui.
Jo no volia res, però no, ja però que m'ho concedeixen, doncs ho agafem tot. No? A veure, jo, en aquest sentit, crec que aquest és un punt com molt clau, que és el que ens permet distingir si la nostra fe és una fe purament de llibre o intel·lectual, o és una fe autèntica i vital, en el sentit que agafa totes les dimensions de la persona. Perquè, precisament, els contratemps, les persecucions, la por, la fam o la nuesa, són aquestes dificultats que posen a prova precisament l'autenticitat de la fe. I si és autèntica aquesta fe i haver experimentat personalment l'amor de Déu, precisament el que aconsegueixen això és que aquesta consciència de l'amor encara creixi més. De fet, Sant Pau, quan ho diu, no ho diu perquè sí, ho diu, mira que bonic. Diu, no, és que, escolti'm, aquí el que ha passat més contratemps sóc jo, el que ha passat més por, el que ha passat més persecucions, el que ha passat fam, nuesa, vull dir, sóc jo, vull dir, sé de què parlo, i precisament tot això no m'ha apartat de l'amor de Crist, sinó que, almenys en la mesura que depèn de mi, m'hi ha costat i m'ha fet descobrir-lo més i més. Perquè, precisament, davant d'aquestes dificultats, sovint el que ens surt és un intel·lectualisme una mica del 3 al 4, de dir, ai, i per què jo que he estat tan bo, o jo que he fet tan bé, ara per què tinc un contratemps, ara per què tinc una persecució? I fàcilment diem, és que Déu potser no estarà prou amb mi, i dir, no, Sant Pau diria, no, que no ho heu entès bé. Precisament, Déu hi és amb aquestes circumstàncies i com més dures són, més es pot notar. I si no, que li preguntin a Jesucrist, que precisament en el moment de més duresa, de mort a la creu, és també quan va sentir-se més en mans de Déu. Sí, podem parlar en aquest sentit, sí, no? Sí. Perquè sempre hi era, evidentment, en les mans de Déu, Jesucrist.
Eli Wiesel, que és un autor que explica la seva experiència com a jueu en la persecució a la Segona Guerra Mundial pels nazis, explica que en un camp de concentració, en una de les represàlies que de tant en tant es feien en aquells camps, van penjar un noiet de 14 anys i entre la gent que assistia a l'execució, la gent es preguntava on és Déu, on és Déu. I algú va respondre allà, penjat. És a dir, la presència del Crist real en el patiment actual, en el de cadascú, en el de tothom. Allà és present la creu. A mi, la veritat és que com a experiència personal en els moments de més dificultat, el pensar aquesta presència contínua de Déu, malgrat tot, que és allà en silenci, és quelcom que si no immediatament, perquè moltes vegades el dolor et pot impedir doncs tenir aquesta pau, la presència del Senyor hi és i te n'adones una vegada, doncs vas madurant tot allò que t'ha anat passant, no?
Jo no he tingut una experiència com Sant Pau, però qualsevol persona hem tingut abandons, hem tingut pèrdues a la vida i hem tingut dificultats, oi? Però aquest text és d'una fe cega, d'una seguretat inamovible amb allò amb el que creiem, que en aquest cas sí que ho comparteixo amb Sant Pau. Vull dir, el Senyor em dona una seguretat i per mi inqüestionable, ara com ara no he tingut cap dubte a dia d'avui, no? Llavors tot l'altre són, no es pot comparar probablement, però són com els inconvenients que et pots trobar en un viatge. Si el teu objectiu és el destí final, et pots trobar amb inconvenients a lo llarg de tot el procés d'arribada, però la il·lusió d'arribar, la seguretat del que et trobaràs, t'empeny i no li dones tanta importància a aquestes coses, no? Potser és una mica frívol fer aquesta comparació, però clar, a la meva mida humana ho haig d'intentar entendre.
Tot el mal té també una dimensió de misteri, perquè a vegades, segons quina dimensió té, és comprensible que un quedi a les fosques i quedi estorat, no? I que resti una mena de misteri que en definitiva el comparteix el mateix Crist a la creu quan se sent abandonat i li pregunta al pare per què m'has deixat, no? I està esperant algun... Bé, al final hi ha una aposta confiada, però també és lògic que es passi per aquesta nit.
Sí, però amb aquests moments de dificultat, amb aquestes situacions de dolor o de trencament de moltes coses, el sol fet de pensar amb la crucifixió a mi em tranquil·litza molt, em dona molta serenitat, perquè si ell que era bo li va passar el que li va passar, imagina't jo, no? Vull dir, em sento formant part de tot un programa que, malgrat jo no el pugui abarcar, perquè no puc entendre la mort de Déu, no la puc entendre, no puc entendre els camps de concentració, no puc entendre moltes de les coses que estan passant ara, no? Malgrat això, estic segura que hi ha una raó d'ésser, no sé quina, o a lo millor una dejació de la responsabilitat per part nostra, que també pot ser, no? Vull dir que els que podem no fem tot el bé que podríem. Però a mi la mort del Crist em permet reposicionar-me amb aquest dolor meu i dic, bueno, lo tuyo no es para tanto, no?
No, simplement recordar també aquest final de la lectura, on ens diu que això, que res no serà capaç d'allunyar-nos de Déu, que en Jesucrist ens ha demostrat com ens estima. De fet, Jesucrist és el signe màxim de l'amor de Déu, que ha quedat això dibuixat, per dir-ho així, en la imatge del Sagrat Cor de Jesús, que hi ha qui li agrada més, hi ha qui li agrada menys, però que en el fons és una manera de deixar plasmat amb una imatge fins a quin punt és de gran l'amor de Déu en Jesucrist i el cor de Jesucrist. I recordar que, de fet, d'aquesta lectura n'ha sortit aquella cançó Nada no separarà de l'amor de Dios, que tant hem cantat, i també doncs, en català, doncs, allà, res no ens allunyarà de l'amor de Déu, que realment és quelcom que val la pena, doncs, això, que ens ho repetim, no? I perquè precisament ens ajudi a descobrir-ho, la grandesa d'aquest amor, que no només s'argumenta, sinó que es viu com l'amor, que està fet per sentir-lo.
El que importa és tenir, certament, com vostè apunta, és aquesta experiència interna de que això és quelcom real en la meva vida. No és quelcom intel·lectual, que la meva raó va donant volta, sinó que tot el meu cos ho experimenta. I ho podrà viure o no, segons de quina manera cadascú, a la seva manera o des de les seves possibilitats. Però que és real, no? No els sembla?
Sí, sí, i que inclou, evidentment, també l'element intel·lectual. Sí, però venim d'una història només que tendia al reduccionisme
sí,
a posar, a centrar-ho tot en la part intel·lectual.
Pel cap intel·lectual ho entenem, però pel cos no, potser, no?
Però tot, és la totalitat de la persona.
Sí, sí, justament. Doncs proposo que continuem endavant, va bé? Ara ens falta l'Evangeli, però abans recordem als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia aquí als estudis de Ràdio Estel a Barcelona, comentant el diumenge 18 de durant l'any, la litúrgia d'aquest dia, amb l'Àngels Arrabal de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, amb l'Albert Florença, professor a l'Institut Químic de Sarrià, i amb mossèn Josep Maria Turull, rector del Seminari de Barcelona i canonge de la Catedral de Barcelona. Ara sí, escolteu l'Evangeli de Sant Mateu del capítol 14.
En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptista, se n'anà amb una barca cap a un lloc despoblat. Així que la gent ho va saber, el van seguir a peu des dels pobles. Quan desembarcà, veia una gran gentada, se'n compadí i curava els seus malalts. Els deixebles, veient que es feia tard, anaren a dir-li:
«Som en un indret despoblat i ja s'ha fet tard. Acomiadeu la gent, que se'n vagin als poblets a comprar-se menjar».
Jesús els respongué:
«No cal que hi vagin, doneu-los menjar vosaltres mateixos».
Ells diuen:
«Aquí només tenim 5 pans i 2 peixos».
Jesús respongué:
«Porteu-me'ls».
Llavors ordenà que la gent s'assegués a l'herba, prengué els 5 pans i els 2 peixos, alçà els ulls al cel i digué la benedicció. Els partí i donava els pans als deixebles i ells els donaven a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren 12 coves plens de les sobres. Els qui n'havien menjat eren tots plegats uns 5.000 homes, sense comptar-hi les dones i la mainada.
Jesús atén la gent que els segueix i els guareix i els dona de menjar al desert, fent el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos. Què ens diu aquest Evangeli avui? Què creuen que,
home,
ens vol regalar com a llum?
Avui jo el que diria és que la nostra societat és precisament tot el contrari d'aquesta mena de realitat que converteix 5 pans i, o 5 peixos, 2 pans en el menjar de 5.000 persones, sense comptar les dones ni els nens, etc. Jo diria que és el contrari, és a dir, 2 problemes que tenim a la nostra societat. Un, per parlar d'una qüestió que està de moda, i és que la desigualtat està augmentant d'una manera extraordinària. És a dir, tenim un sistema econòmic que, com diu el Papa Francesc, està produint unes desigualtats com mai havien existit a la Terra. És a dir, som capaços de crear molta riquesa, però som incapaços de repartir-la bé. Per tant, es produeix el fenomen contrari. I d'altra banda, des del punt de vista ecològic, és a dir, estem exhaurint el planeta de recursos per les generacions futures i en alguns aspectes per les actuals, i estem destruint els recursos, estem destruint bona part del medi ambient, moltes vegades amb la contaminació que porta l'activitat aquesta industrial, etc., no? I el consum tan gran. És a dir, per tant, jo penso que una lectura, repeteixo, com tal com deia el Papa Francesc, de repensar-nos aquest sistema econòmic tal com el tenim, jo penso que és una responsabilitat que tenim tots.
Àngels? Què li suggereix?
A mi em suggereix...
Està reflexionant sobre el que ha dit l'Albert, oi?
Estic reflexionant sobre el que diu l'Evangeli, el del Francesc.
No, però ell ho ha fet comentant la paraula de Déu.
Sí, perquè m'ha desmuntat, m'ha trencat les oracions del que jo volia dir.
Ho sento, eh?
No, és que a mi aquest Evangeli, a part de que m'encanta que Jesús es compadeixi, perquè ho diu a 2 o 3 evangelis seguits, eh? Jesús veu la gent i es compadeix. No sé què ens veu, que li fem compadir. Però sobretot aquest Evangeli que em fa pensar és que el Senyor diu: doneu-los de menjar vosaltres. O sigui, aquí els deixebles diuen: bueno, s'ha fet tard, no hi ha menjar, envia'ls a casa seva, no sé quant, no sé què, i el Senyor diu: ep, un moment, la responsabilitat és vostra. Vull dir, vosaltres els hi heu de donar de menjar. I això em fa pensar sempre en la implicació que tenim com a creients de col·laborar amb aquest pla de salvació. No? Vull dir, tu abans parlaves de que algú va preguntar on està Déu al camp de concentració i jo estava pensant en la resposta que va donar en Tagore quan algú li va dir què fa Déu perquè això no passi i Tagore va dir t'ha fet a tu. I, pues, nosaltres som aquesta eina que té Déu per resoldre els problemes de la gana, de la desigualtat, de l'abandó, de la solitud, de totes aquests mals que té, que segueixo dient el que he dit abans, que no crec que estem en una societat diferent de les anteriors, però els mals que tenim ara són aquests, no? La insolidaritat, la solitud, la desigualtat. I aquí aquest, el doneu-los de menjar vosaltres, sempre em fa pensar en això, en la gran responsabilitat que tenim.
Jo hi veia també lligat amb això el fet que Jesús, com a bon mestre, li agrada parlar amb paràboles, amb imatges, i a vegades les crea, les imatges. I jo crec que precisament els seus miracles són imatges, vull dir, en acció. I aquest també ho és. És una manera, en lloc de fer, de dir, és que jo sóc el pa de vida, que ho diu, ho sentim a l'Evangeli de Sant Joan, doncs ho fa. Ho fa multiplicant els pans i els peixos. I d'aquesta manera vol fer entendre als deixebles, vol fer entendre a la gent realment quina és la seva missió. Ser aquest aliment que havia profetitzat Isaïes, aquest aliment que realment sacia i que és gratuït. I que, precisament, doncs això, alimentant-nos d'ell, llavors som capaços, com subratllava molt bé l'Àngels, de poder donar menjar nosaltres mateixos. Si no, allò que diem, d'on no n'hi ha, no en raja. Per tant, diem, si no n'hem rebut, difícilment ens en sortirà. No? En canvi, alimentats d'ell, llavors fàcilment sí que podrem alimentar amb tots els sentits, amb el físic, d'alimentar, de donar el menjar que calgui, i també de ser transmissors d'aquesta vida, la vida més plena, que és la vida de Jesús.
Algun missatge més, ni que sigui breu?
Sí, jo apuntaria amb això. En aquest sentit, òbviament, les transformacions aquestes, si hem d'apuntar unes transformacions, per exemple, del sistema o de les estructures econòmiques que creen aquestes desigualtats i aquests problemes, la transformació jo penso que ha de ser espiritual. I en aquest sentit ha d'haver una transformació de no voler cobejar-ho tot, de no voler desitjar-ho tot, de reduir, per exemple, el consum, de desenvolupar altres valors com poden ser, o com deia l'Àngels, no? La solidaritat, aquesta atenció que ens permetria adonar-nos de com som responsables davant els altres per reduir aquests problemes. I, per tant, sí que és cert, estaria d'acord totalment amb el Josep Maria, que ha d'haver aquesta transformació interior, aquesta transformació que ens fa el Crist per fer-nos atents a totes aquestes qüestions, per donar-nos la força necessària per negar aquest consum desaforat, aquest consum que no té cap mena de sentit, i fer-nos propers i més sensibles als altres. I, per tant, d'aquesta manera poder canviar aquest sistema o aquestes estructures econòmiques que realment estan fent molt de mal.
Jo també, si encara tenim un momentet, voldria recordar que precisament el cardenal Bantuan va escriure un llibret deliciós que es diu així, 5 pans i 2 peixos, en el qual ell també explica la seva experiència com a presoner aïllat en la màxima duresa al Vietnam. I precisament amb totes aquestes explicacions indica com precisament, doncs, amb allò que ell havia rebut, amb aquella vida que ell havia rebut i que anava rebent, doncs era capaç de sobreviure en unes condicions on era aparentment impossible sobreviure.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, en Jordi Carretero, que ho ha fet molt bé, gràcies Jordi. Doncs hauríem de donar per acabat el programa d'aquest diumenge, en què hem comentat per als nostres oients, encantats de fer-ho amb els nostres tertulians, la litúrgia d'aquest diumenge 18 de durant l'any. Agraïm als nostres tertulians la presència al programa. Gràcies, Àngel Sarrabal.
Gràcies a tu.
Gràcies, Albert Florença.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Josep Maria Turull.
De res.
I també, com no, a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana a la cadena Estel, la sintonia que donen a través de les zones Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic que ens envien a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Poden continuar fent-ho, sisplau. També recordar-los que ens trobaran al Facebook i que els esperem aquí la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.